baila no meu bater.
I ara tenim amb nosaltres a Santi Cortells, ell és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Un fado?
Ja veuràs com al final entendràs el perquè del fado. A mi em recorda a viatjar, passejar pels carrers de Lisboa i altres ciutats portugueses sentint fados pels carrers. Que bonico, no? T'agraden els fados?
Molt. A més, jo ho estic aixina a modo fado, eh?
Sí.
Sí, me l'has acertada. Parlem, com a que vivim a Vila-real, podem començar parlant de les altres viles, de les viles, per exemple, que hi ha a Castelló.
Sí, primer caldria dir una miqueta d'on ve la paraula vila.
Uh-huh.
En valencià tenim la vila amb ela geminada i sense ela geminada. Que m'agrada molt aquesta paraula, geminada és de Géminis, bessones, són dos eles bessones. No?
Uh-huh.
I la que porta ela geminada doncs és una vila d'estes d'estiu. Que passes un mas d'estiu, això és una vila. Per això sempre es conta, no?, que el rei Jaume I passava l'estiu a la vila, però la nostra vila no porta la geminada perquè al que referia en època medieval, quan una població l'anomenaven vila, era que no arribava a la categoria de ciutat. Si no arribaves a la categoria de ciutat, doncs eres vila. Però després, per raons històriques, encara que Vila-real fa molts anys que ha arribat a la categoria de ciutat, doncs per raons històriques, onomàstiques i de voluntat del mateix poble de dir-se així, doncs mantenim la paraula vila i, a més, associada a una cosa que no totes les ciutats tenen, que és real. La nostra vila és real i crec que això donava una sèrie de drets, com tindre vot en les corts i coses així. Tot això està regulat en l'edat mitjana, va estar regulat, i actualment, per a dir-se vila, no n'hi ha cap regulació, crec que els únics que ho han regulat és Catalunya. De les viles que diré així, ens deixem moltíssim segur. Jo posar-les que, quan apareixen al mapa, d'entrada apareix vila. Però he vist per ahí que Betxí també s'autodenomina vila de Betxí, i coses així, suposa, també per raons històriques. Però nosaltres anem a centrar-nos en les que directament en el mapa ja ens apareixen com a vila o villa, si és de la zona castellano-parlant.
Pues comencem per Vilafamés.
Vilafamés, que està a la Plana Alta, el topònim doncs ve probablement de l'àrab, vila, jamés, o també hi ha alguna forma de Benifamés, com Benicàssim, que sabeu que en àrab volia dir el fill de, i esta vila doncs és d'origen musulmà. Jaume I, el nostre fundador, la va reconquerir i la va donar a Guillem Ramon de Viella al 1242. Després passa a l'ordre de Sant Joan de l'Hospital i, com vos dic, coses curioses de Vilafamés és que allí van trobar el que s'anomena l'Homo erectus vilafamensis, un homínid, que sembla ser que tenia ahí 80.000 anys d'antiguitat, El que n'hi ha un jaciment del Paleolític Superior, molt important. Suposa que la gent de Vilafamés estaran contents de la propaganda bona que els estem fent, no?
I tant.
Després, el 1265, això passa a formar part dels hospitalaris de Sant Joan, que van mantindre's com a amos fins al 1317, i quan passa a l'orde de Montesa. Això era habitual, és a dir, un orde monàstica era la propietària de la mateixa vila. Això, per cert, va provocar enfrontaments del consistori a l'any 1635 en l'orde i li sol·liciten al Vaticà, la Santa Seu, que la compra de la jurisdicció alfonsina, i aleshores s'incorporaria al patrimoni del rei, al patrimoni reial. Curiositats, una curiositat, si aneu a esta vila, jo el que m'estava imaginant, que la gent de Vila-real visitàvem, fèiem una ruta per les altres viles, no?
Sí.
Per això començar per les de Castelló, perquè estan més a prop. Ahí n'hi ha un camp d'aviació, un aeròdrom, que és una espècie de museu a l'aire lliure, i n'hi ha doncs avions de la Segona República, perquè és com un museu a l'aire lliure, i un curiós que apareix a fotos en internet és l'anomenat Policarp I-15. Chato, conegut popularment, que és que són aficionats a la Guerra Civil, ho coneixeran. Ahí tenen un chato
esposat. És una curiositat, la gent, jo estic convençut que n'hi ha un fum de gent que s'acaba d'enterar en este mateix moment,
doncs ja teniu una ruteta, ara que això d'anar lluny és molt complicat, doncs la gent de Vila-real que i les altres viles que ens visiten a Vila-real.
I també doncs anem a fer intercanvis de viles. Se n'anem a Vilafranca.
Vilafranca, en castellà l'anomenen Vilafranca del Cid, això del Cid donaria per a molt, perquè segur que n'hi ha més de mite que de realitat. Està en la comarca de l'Alt Maestrat, encara que ells històricament està més pròxim a la comarca dels Ports. La població de Vilafranca té uns 2.000 habitants. El motiu del nom, primer, és vila, per tant, no, és una aldea dependent d'una altra,
sí.
I al mateix temps és lliure. Vila vol dir que no és una aldea dependent, ho havia dit malament, és al contrari, i Franca, que és lliure, és a dir, doblement, doblement lliure, perquè no està sotmesa a cap senyor, per això Vila Franca. Se sap que n'hi ha poblacions des de l'edat de bronze, però la fundació és del 1239 per Blasc I d'Alagón, i efectivament doncs rep el nom perquè és una vila,
I per curiosa, és molt curiós este nom, és Vila i Franca, o sigui que és
doblement lliure.
Reafirma en ella mateixa,
En què és lliure, uh-huh. Efectivament.
Vilanova d'Alcolea?
Bé, està molt famosa perquè està ahí l'aeroport de Castelló, en el terme de Vilanova d'Alcolea. Aleshores, qui vulgui agafar un avió en un aeroport de Castelló ha d'anar necessàriament al terme de Vilanova d'Alcolea. Està al sud de la comarca del Maestrat, encara que administrativament també és de la Plana Alta, ja he dit que n'hi ha algun cas més així. En època de la conquesta s'anomenava Alcolea, pertanyen al mateix senyoriu que Vilafranca, Balas d'Alagó, i al de l'Orde de Calatrava. La història dels ordes i els monjos també donaria per a molt, és molt curiosa si a Castelló,
sí.
Sobretot al Maestrat. La carta Pobla, per tant, és del 13 de febrer de 1245 i el rei Jaume el Just va canviar-la a l'Orde del Temple. Ja més tard ja passa a mans de l'Orde de Montesa fins a la seva dissolució al segle XIX. Així que una altra vila que tenim i proper també per a visitar si aneu a l'aeroport.
Estàs a la 92.2 FM.
Sabem que estem a la 92.2 de la FM, freqüència modulada, Ràdio Vila-real. Ho tenim clar, no?
Sí.
Sandy, és que ens ha saltat en ràdio es diu els separadors, doncs ens ha saltat. Mm. Però a part d'això, anem a la Vilaformosa.
Villahermosa del Río.
Vilaformosa, és Villahermosa del Río.
En valencià, jo crec que així el nom oficial és en castellà, ja sabeu que els noms es desprenen de la voluntat dels que el porten, de dur-lo, per això Vila-real només ens diem Vila-real, perquè volem dir-nos així.
Mm-hmm.
Els noms són una cosa a banda, i la traducció, bé, això ja ho hem explicat alguna vegada, però a este poble és curiós perquè li diuen el poble de les tres mentides, no? Perquè sempre diuen Villahermosa del Río, que ni és Villa, ni és Hermosa, ni tiene río, però vaig a trencar una llança perquè és una vila veïna i com a bons veïns els vaig a defensar. El poble de les tres mentides és Santillana del Mar, que està a Cantàbria, que ni és santa, ni és plana, ni té mar.
Ojo.
Però Vilaformosa o Villahermosa del Río és vila, és molt bonica i sí que té riu, a veure. Està en les faldes d'una elevació, és a dir, una zona muntanyenca, molt bonica, en l'encreuament dels camins dels rius Carbo i Major, del qual és afluent el primer. Per tant, sí que n'hi ha uns rius allí, i bonica jo crec que sí que és. Vaig a suposar que això va per gustos.
I tant.
Si aneu a visitar-la, me pareix una preciositat de vila. Aleshores, va ser, per cert, és curiós, com a història, que va ser la seu de la Reial Diputació del Regne de València. Va ser govern civil dels carlins valencians i durant la Tercera Guerra Carlina. I crec que també té una història de resistència en època de la Guerra de Successió, resistència als Borbons, com nosaltres, Vila-real. O sigui que, en ses viles sí que sempre trobes coses en comú.
Ens diu que el poble va ser destruït en el curs dels combats de la Guerra de Successió. No?
Efectivament, va ser destruïda, suposo que per la resistència.
Pues de la Vilaformosa, Bueno, anem a la Vilavella.
L'ha deixat així per al final, de les de Castelló, acaba al final, encara es queden tres més, però bé, perquè esta la tenim al costat. La Vilavella, com sabeu, la tenim al costat, el patró, si no recordo malament, és Sant Sebastià, limita Nules, al qual pertanyia, és a dir, es van segregar, com nosaltres de Borriana, històricament, també. Aleshores, sembla ser que és d'origen romà. En origen li, crec que li van donar el nom de Noulas,
Noulas,
que suposa que ve de novetat o una cosa així. I bé, a principi del segle XIV van baixar uns 300 veïns cap al Pla i va ser quan es va fundar el que s'anomena la Pobla de Nules o Nules. Els orígens se situen en l'ocupació musulmana, com moltes altres viles i castells de la zona i pobles, i Jaume I la conquerís, li la dona Guillem de Montcada el 1251, i a principi del segle XIII es funda la Pobla Nova de Nules, que és, com he dit, l'origen del poble de Nules, l'actual terme municipal del qual correspon, per cert, a l'antic castell islàmic, i d'ahir ens queda l'antic nucli en el nom de la Vilavella.
Vilavella.
I tenim més viles, o villes. Estes, jo diria villes, villes, perquè ja són de la zona de repoblació aragonesa, per tant, castellanoparlants.
Que és Villanueva de Vivier o Vilanova de la Reina.
És, efectivament, és a dir, en valencià, per tradició li diem Vilanova de la Reina, ells crec que s'anomenen Villanueva de Vivier. És un municipi que està també en la comarca de l'Alt Millars i està al costat de la Font de la Reina i de Caudiel.
De Caudiel, que això sí que ens sona de més.
De Caudiel, d'on ve la Mare de Déu del Xiquet Perdut, que és la patrona les Alqueries, la nostra població veïna.
Veïna.
I el tema és que fins al segle XX realment la coneixien com a Vilanova de la Reina, perquè la tradició diu que pertanyia a una reina mora. Per això Vilanova de la Reina, perquè era d'una reina mora, segons la seva tradició, des de la fundació. Pertanyia, i per cert, pertanyia des de la fundació al bisbat de Sogorb.
Després tenim a Villamalur.
Villamalur està a l'Alt Millars, també, com Villanueva de Viver. Està al costat de Torralba, Lloder, Suera, tota la gent que...
Calcullareo.
Correcte. Bé, allí, no sé, són típics els amelers, les oliveres, i el nom de Villamalur doncs, ja apareix al segle XV, i alguns autors diuen que deguera vindre de l'àrab en algun moment, i perquè al segle XIII pertanyia al senyoriu de Said Abud Said, que crec que era l'últim que es va deixar.
Governador, sí. Després, bon, anem a la... ja se n'anem cap a València, ja estem
en les viles de València,
en zona valenciana. Vilamarxant.
Vilamarxant, este poble sempre m'ha fet molta gràcia perquè sembla com que van marxant, no? Van movent-se, però bé, en origen la primera notícia és de Vilamarxant, no Vilamarxant, sinó Vilamarxant. En 1238 ja apareix com a Vilamarxant, li la dona Jaume I a Pedro Cornell i més tard a Ximen Pérez d'Arenós. La paraula marxant l'he buscada al diccionari de mossèn Alcobert, apareix la paraula marxanteria, que vol dir mercaderia, matèria, qualitat dels gèneres de comerç. No sé si ve d'ahir, però suposo que és bastant probable, devien tindre una activitat comercial intensa, suposo, i això devia donar el nom, dic jo. En la conquesta cristiana de Jaume I i la creació del Regne de València, com sabeu, se comença a repartir i repoblar les terres, i segons el conegut llibre del repartiment, Vilamarxant queda constituïda en terra de senyoriu i se li dona per concessió reial, com he dit, a Pere Cornell, el castell i la vila de Vilamarxant. Així també tenim una redundància. Encara que més tard, com acabo de dir, li la donen a Ximen Pérez d'Arenós. Una altra vila que tenim, esta valenciana.
Vilallonga.
Vilallonga, bé, la paraula ja més o menys es pot dur per a on van els tirs, no? Llonga, així tenim els llongos en Pasqua, que són llarguets, doncs suposa que ve d'ahir, no? De que era una vila llarga, no? D'ahir Vilallonga, que és una vila llarga. Les cases i les terres de la vall de Vilallonga doncs ahir n'hi havia molts moriscos que l'abandonen a principis del segle XI, després es repoblen. La carta Pobla és, per tant, com a document notarial del 1612, i aleshores van unes persones a repoblar la Vilallonga. L'origen és musulmà.
Per lo tant, ahir tenim apellidos com sí, Blas de Mezquita.
Correcte. Això és una curiositat, que com això es va despoblar i repoblar d'una manera una miqueta tardana, sembla ser que tenim la genealogia dels habitants de Vilallonga des de principis del segle XVII. I gràcies als arxius parroquials, que són un tresor, doncs podem recuperar-los. I tu imagina el que significa recuperar la teua genealogia i arribar al segle XVII. Jo vaig arribar a principis del segle XVIII en la, meva.
Sí, sí.
I gràcies també a l'ajuda d'alguns pàrrocs, alguns retors que me deixaven accedir a l'arxiu, que no sempre és fàcil perquè són arxius molt deteriorats i de vegades i que fa falta doncs, un permís especial. Però curiós que els molts vilatans, perquè són vilatans com nosaltres, doncs puguen accedir al seu arbre familiar fins al segle XVII.
Allí n'hi ha apellidors com Cifre, Coll, Estruig, Mas, Mascarell, Moratal...
Clar, perquè sabem les primeres famílies que van anar a repoblar allò, com en moltes viles, també. Així també a Vila-real es va fer un treball dels esculls dels primers alcaldes de Vila-real i els seus cognoms.
Sí.
Molt bonic, per cert.
De fet, jo m'apellide, el meu cognom és Balaguer, que ve de zona catalana,
clar.
Perquè allà hi ha una població que es diu Balaguer. Després tenim en Castelló, tenim a València també...
D'esta volia parlar jo.
Villanueva de Castellón.
Villanueva de Castellón, també Vilanova de Castelló, que antigament es deia Castelló de la Ribera, és un municipi curiós perquè este és el que va donar la polèmica, no sé si te'n recordes, en la denominació de Castelló de la Plana, perquè crec que va ser fa un any, la Generalitat Valenciana va publicar un decret referint-se a Vilanova de Castelló, referir-se a Castelló de la Plana, no a Vilanova de Castelló, i dia alcalde Òscar Noguera, quan l'alcaldessa és Amparo Marco.
És a dir,
va confondre els dos castellons, perquè els dos són Castelló, un de la Plana i l'altre Castelló a Seques, si no recorde malament, però en el Castelló de la Plana va i fiquen d'alcalde a l'alcalde de Vilanova de Castelló, és a dir, a Òscar Noguera, i no a l'Amparo Marco,
Imagina't la sorpresa.
Una salutació als veïns de Castelló.
La sorpresa. Ens n'anem a Alacant.
Alacant.
La Vila Joiosa. Esta és molt nomenada, eh?
Esta és molt nomenada i jo me la conec, si em permets, perquè jo vaig viure ahir un anyet i vaig treballar. En aquell moment era la senyora Català, la consellera, me va enviar a treballar ahir un any fent classe i per tant me la conec. Jo per a mi sempre dic que és el poble de xocolata. També volia parlar una miqueta del topònim, no? Sabeu que es funda com a ciutat cristiana, com Vila-real, és fundada, no conquerida, el 1300, el nom que li donen és Vila Joiosa. Després de la Guerra de Successió, en el decret de Nova Planta, Felip V la traduís a Villa Joiosa, que no té sentit, perquè joia en valencià és alegria, i joiosa doncs, en castellà més bé... les joies, les perles i coses així, no?
Que també no tindria massa significat. Joiosa no, és dir, que és una persona que té moltes joies, que no ho entenc.
No, però
que això... no té massa significat.
Una vila alegre, i imagina que perquè la vida mediterrània, no? La mar al costat, les casetes de colors que té, que són una preciositat dels pescadors, que per a reconèixer les seues cases com venien del mar, doncs això ho mantenen, en el cas històric, que és una preciositat, jo. I ahí és on es fan els xocolates Valor, que vull reivindicar així els xocolates valencians, que són els millors, compro xocolates valencians, però jo cada vegada que anava a la Vila Joiosa, que ells també li diuen la vila, com nosaltres així a Vila-real, en certs contextos també li diem la vila, sobretot si ens referim al cas històric i tal, però ells sobretot li diuen la vila, i sí, en general, jo sóc de la vila, perquè com el nom és llarg, ens dicem Joiosa, que ja sabem que tenim alegria, i ho certifique,
Això és perquè mengen molt de xocolata, és dir, es donen, quan es troben una miqueta aixina de caiguts, pues, escolta, tenen 29 fàbriques.
29 fàbriques va arribar a haver històricament, crec que encara van haver més, i després amb el temps aquestes fàbriques se van anar fusionant, i ja ho certifique, entraves a la Vila Joiosa i era el poble que feia olor a xocolata. I allí, en l'escola, sempre algun professor portava a berenar xocolata. I allí està la, com es diu, només entres a Masquerra mirant a la mar,
sí,
ni a la tendeta esta de xocolates Valor,
sí,
i allò és increïble. Us caureu rodant de bo que està tot.
D'aquestes 29 fàbriques, actualment només ne queden 3, no?
Només ne queden 3, sí, que són Valor, Clavileño i Pérez. En qualsevol súper...
Fija't, però el curiós és si se pot anar a visitar aquestes fàbriques, tens idea?
Sí, sí, sí que se poden, pues, perquè nosaltres a l'escola vam organitzar una visita, que no me recordo perquè va fallar, però la teníem programada i es poden visitar i molt amables en rebran. Sí, les organitza l'Ajuntament també les visites... Sí, sí.
Pues és un bon puesto per a veure com es fabrica, d'on ve la matèria prima i tot el demés, que a voltes no sabem ben bé
explicar-lo. A veure, respecte a la tercera edat, Benidorm està al costat, estan a pegaetes, la Vila Joiosa i Benidorm. Si aneu a Benidorm podeu anar a la Vila Joiosa.
I tant que sí.
Sí que...
Acabo d'entendre per què m'han posat un fado al principi del programa, i és... Perquè al lloc que viatges i entres a Portugal i te trobes una indicació que te diu que estàs a Vila-real.
A Vila-real. Perquè Vila-real és un districte, que jo crec que seria com una comarca, i també és una població. I Vila-real és la font de moltes de les confusions que tenim nosaltres, perquè en la normativa ortogràfica valenciana,
claro,
s'escriu amb guionet i R minúscula, perquè tot i que és composta al formar una única paraula no n'hi ha dos majúscules, però en portuguès la normativa és diferent. I en portuguès s'escriu les majúscules les dues i sense guionet. Però me sembla una ciutat curiosa, encara que estiga lluny, no calcula dels quilòmetres, en Google Maps de seguida vos hi serà, perquè és l'altra Vila-real, que sempre m'ha donat moltíssima curiositat saber esta ciutat doncs d'on ve, com són... Jo vaig arribar, quan estava en el govern municipal, vaig arribar a parlar amb la secretària de l'alcalde, perquè volia parlar amb ell per el tema de l'onomàstica i això. I ahir es va quedar la cosa, per desgràcia no vaig poder continuar ni sa faena. Però, curiositats, està subdividida en 20 parròquies, subdivisió típica de Portugal, igual que així els barris, no?
Entenc. Sí, sí.
Té 51.850 habitants segons el cens de 2011.
O sigui que se'ns pareix a la ciutat de Vila-real moltíssim.
Moltíssim, sí, sí, sí.
Històricament, per lo que ens has portat, està habitada des del Paleolític.
Sí, bé, se veu que n'hi ha algun santuari rupestre per allí, és a dir, n'hi ha molta història, però la història realment de la fundació tot això és una miqueta més recent, no?
Vale.
A veure, a finals del segle XI, el 1096, un conde, el comte Don Enrique, atorga una carta a Constantín de Panoyas, que ell és, diguem-ne, la forma incipient de Vila-real, perquè que volia era promoure un assentament, però no triomfa, es veu. No triomfa fins a més tard, molts anys després, el 1289, el rei Don Donís, per això és una vila real, perquè la funda un rei, i en temps medievals ser una vila real doncs tenia una sèrie d'avantatges, igual a Portugal que sí. Es funda, el 1289, efectivament, la Vila Real de Panoyas, que és el nom que havia dit al principi,
sí,
que es convertís en la Vila Real de Portugal actual, no? M'ha semblat curiós el nom de Donís, perquè jo dic, Donís... És el Sant Patró Valencià, que celebrem el 9 d'octubre.
Sí.
I resulta que este rei va morir un 9 d'octubre de 1261.
Que casualitat.
Però no és el Sant Donís nostre, perquè el Sant Donís nostre és del segle III i ell va morir a París, a Montmetre, perquè li van tallar el cap.
Però
m'ha semblat curiós que morir el 9 d'octubre, que és el dia de Sant Donís així,
claro,
que és el 9 d'octubre. Jo buscant així correlacions, eh? I bé, i este rei, Donís, era fill d'Alfons III de Portugal i Beatriu de Castella, per tant, té una relació també amb el regne d'Espanya, no?
Diguem-ne.
Curiositats, no? Tot això, m'ha semblat curiós el del 9 d'octubre. 9 d'octubre nostre, no?
I el nom de Donís, és que n'hi ha moltes similituds. Si ho veus així rapidet, pot crear confusions, eh?
Sí, sí, sí. Al principi jo dic, este 9 d'octubre, a veure si n'hi ha alguna relació, però sembla que no, que és entre cometes casualitat, però jo buscant així similitud m'ha semblat molt curiós. La cursa portuguesa de la Copa del Món de Fiat Touring Car. Això ho fan a Vila-real. Per als que tingueu ganes d'anar per ahir a sentir fados, a més és una ciutat. Una curiositat que no t'he portat així en la documentació, i és que jo he estat moltes vegades en Portugal, perquè he estudiat uns anys portuguès a la EOI i tal, i un dia anant al súper me veig Vinho de Vila-real. Vi de Vila-real.
Sí, sí.
I tenien negre i tenien blanc, perquè això és un territori, una comarca, on està Vila-real, que són productors de vins. I així, més d'una vegada, algú que va visitar-lo li demana, porta'm un parell, no són molt cares, un parell de botelletes de vi de Vila-real. I posa ahí vi de Vila-real. I les botelles les tinc. Jo no tinc encara per casa. És molt curiós. Nosaltres no fem vins. Sembla que els deguerem fer històricament, per això es diuen borratxos, però una altra similitud. Així també històricament s'han plantat vinyes.
Continuem en el municipi de Vila-real. Anem a parlar de la heràldica.
Heràldica. Això és molt curiós, perquè així també van fer un treball a Vila-real. I en una ordenança del butlletí número 6, en 1962, es descriu l'heràldica del municipi de Vila-real així. L'escut, armes d'or, una corona de botxí, frondosa, afruitada en el seu color, en una espasa de plata, empunyada per una mà de car en moviment al peu de l'escut, banderes, gironada de color verd i blanc, en una franja blanca, i les paraules de Vila-real en negre. Imagineu, busqueu per internet l'escut, és sí, molt sí. Curiós. I el segell és circular, que té al centre les parts de les armes, sense indicació dels esmalts, al seu voltant, dins dels cercles concèntrics, apareix la paraula Càmera Municipal de Vila-real. Una cosa com el que diem així, Casa de la Vila. Aleshores, no té res a veure el seu escut amb el nostre, però m'ha semblat curiós, no? És a dir,
la evolució de l'heràldica municipal?
Sí, a veure. Des d'una carta d'Alfons III, l'escut de Vila-real mostrava una mà que aguantava una espasa en la punta cap amunt.
Sí.
Després se va afegir la inscripció al Leo, en portuguès modern és Aleu, perquè van conquerir Ceuta, que això no sé si ho sap molta gent, però l'imperi portuguès del regne d'Algarve i de l'Emmar en Àfrica, una cosa així,
sí.
A principis del segle XV, doncs, conquerís el rei Joao, conquerís la ciutat de Ceuta. I tenia relació amb la ciutat de Vila-real i per això li fiquen l'Aleu, ahir. Després, en el 1641, després de la restauració de la independència de Portugal, l'1 de desembre de 1640, els marquesos de Vila-real abracen la causa de la Unió en Espanya i per això figura l'espasa en la punta cap avant,
yeah.
Deshonrada. Però després, això és el tema, no?, de la independència del regne de Portugal, d'Espanya, al 1941 l'Ajuntament demana aquesta deshonra perquè Vila-real volia formar part del regne d'Espanya, demana al ministre d'Interior que l'espasa tornara a la seva posició original i així acaben 300 anys de vergonya per no haver sigut fidels a la causa de la independència de Portugal. Això és molt mític, però jo crec que és xulo, no? És bonic. Així que l'espasa ara ja mira cap amunt. Però si busqueu heràldica antiga, doncs la veureu mirant cap a una altra direcció.
Rutes,
pues a veure, n'hi ha...
Recordem que estem parlant del Vila-real de Portugal, és que el que s'enganxa ara en este moment a sentir-nos estarà pensant, què m'estan contant? Recordem, estem parlant del Vila-real de Portugal.
Sí, sí, perquè, clar, és que és molt curiós, no?, que una ciutat també siga vila i també siga real. N'hi ha moltes viles reals, és a dir, ser vila i ser reial Reial és la paraula, diguem-ne, formal avui en dia, perquè ja sabem que és real perquè és l'arcaisme. És a dir, quan es funda la nostra vila no hi havia la normativa de la llengua valenciana que tenim actualment, i com els noms no són per raons, diguem-ne, ortogràfiques, sinó per raons històriques que els mantenim, doncs es manté Vila Real. No sé si...
Tenim artesania.
Gastronomia.
Eixa.
Gastronomia. A veure...
Un momentet, l'artesania típica de Vila Real és la ceràmica negra?
De Visayas. És un dels seus productes artesanals principals. I a més, la UNESCO l'ha considerat patrimoni immaterial. També me sembla curiós, Susana,
claro,
perquè la ceràmica que siga a Vila Real de Portugal,
claro, claro,
patrimoni immaterial de la humanitat, és curiós perquè això som una població, una ciutat, una vila, en majúscules, productora de ceràmica des de sempre.
Bueno, sí, perquè...
des de sempre no, però de
que recorrer. Vaja, el que sí que és cert que allí és llençols i tot això, és una cosa que té molta tradició, però el de la ceràmica sí que m'ha semblat que era important dir-lo. I en gastronomia és rica...
El de llençols, perdona, sí, jo recorde, perquè una de les vegades vaig anar en Matia, i el que se compra molt a Portugal són les tovalles estes que se posen de decoració per damunt. Bé, a banda del sucre i el cafè, que això és un clàssic. Les tovalles, estes brodaetes,
sí, sí,
saps? Jo recordo de Matia buscant ahir i també, com es diu, regatejant. No sé si és típic de Portugal regatejar,
no,
però...
Tots ens han vist d'aquesta situació, en entrar a aquells grans magasins que tenen un fum de roba de per a la llar, tovalles, llençols, manteleries, és a dir,
sí,
a Portugal, si no vas i entres en un tipus de magasin d'este, pareix que no hagis anat.
Jo és que recordo un autobús d'una empreseta que n'hi havia així al poble, ja fa anys,
sí,
que sobretot eren jubilats, però com sobraven places jo me vaig apuntar ahir. I vam anar a Vila Real, vam anar al mercat, i vinc a carregar a baetxos. L'autobús anava ple de baetxos,
cafè,
sucre, tovalles,
llençols,
allò era una miqueta que
i manteleries.
Però... I després a Fàtima, també.
Què vau menjar? La gastronomia, claro.
Vale.
Dius que vas anar, què és el típic d'allí?
Els dolços conventuals, que es diuen, és a dir, de tradició dels convents que feien per a... sobretot les ordres mendicants i tot això, doncs hi ha moltes pastes. Això sí, quan vas ahir en les botiguetes, les pastisseries, hi ha una exposició de pastes que no sabria dir-te el nom, impressionant. Bé, plats típics de Vila Real. Tripas o sauces, que és com una carrostrida al forn,
sí,
en arròs. Això és tripas o sauces. Després, assada veal, que és carns de maronesa, que sembla ser que és una denominació d'origen protegida. Un altre plat és joello d'anuca, que crec que és com una sopa o una cosa així. La baetxo, però jo crec que això és en tot Portugal. En tot Portugal n'hi ha la baetxo, que per cert, recorde les primeres vegades que anava a Portugal, de seurem allí i te posen pau en queixo, un formatge...
Sí.
I jo me fico a menjar, però després me'l vaig trobar la factura, però jo pensava que jo convidava a la casa.
No.
Te'l fiquen i has de dir, no, gràcies. I aleshores te'l trauen. Però és típic que quan tu t'assentes ahir a dinar, a Vila Real o a qualsevol població de Portugal, que te fiquen ahir el plateret, que és cordialitat entre cometes, cordialitat que se paga. Són molt tradicionals, això sí que us recorde un tipus de mandonguilla. Els bols de taronja, típic de Vila Real, que també tenim taronges així, unes quantes, no?
I també.
I allí la festa, una festa important és en honor a Sant Llàcer. I aleshores fan uns dolços que se diuen dolços de Sant Llàcer, allí, típics. Però el patró, si no recorda malament, que crec que no, és Sant Antoni de Pàdua, que ells li diuen Sant Antoni de Lisboa, que és el 13 de juny. Per això, Vila Real, que tenim uns antonians, doncs jo crec que no sé si té relació els antonians de Vila Real en alguns antonians de Vila Real de Portugal, però seria una cosa simpàtica, no? Perquè és el seu patró. És la festa municipal, la festa major, el 13 de juny.
I ens interessa aquests llocs d'interès arqueològic que hi ha també a Vila Real de Portugal.
És... Sí, a veure, per exemple, tenim Moas de Juste, que són unes sepultures megalítiques, tenim un altar de roca, la necròpolis de Sant Miquel de Pena, que és un santuari protohistòric. També és curiós això de les religions antigues,
sí,
com adoraven les divinitats i tot això també. Jo crec que dona per a molt, molt que estudiar l'antropologia. La gent que li agrada l'antropologia, doncs és una visita interessant. El Fojo de Lobo de Vilariño de Samarda, que és una armada construïda en parets de granit per a protegir-se dels llops. Això deu ser curiós de veure, jo això no, no ho he vist, no ho he visitat. I el santuari de Panoia.
Això és el que més curiós també provoca a mi.
És un santuari de temps romans, d'època romana, sembla ser que és únic a la península Ibèrica i està situat a la vall de Nogueiras. Tampoc l'he visitada, però per a la pròxima me l'apunte.
Pues això, has fet un bon repàs a Vila-real de Portugal. T'agrada tant el teu poble que fins i tot vas a buscar-ne
més viles.
Vaya, fins
veure,
i tot.
A Espanya n'hi ha moltíssimes més viles, a Catalunya no les hem dites, m'he centrat més en les que recordava d'ací del País Valencià, i després volia parlar de la Vila-real veïna que tenim ahí, jo crec que està quasi en front, a l'Endomar. Alem do Mar vol dir més enllà de la mar, no? Com la cançó que teníem al principi, que es diu La Cançó do Mar, d'Amalia Rodríguez, crec que és dels anys 50, una ciutat preciosa, i jo el que intentava sí, era fer un viatge a Alem do Mar, més enllà del mar, perquè n'hi ha viles d'estes que estan al costat del mar, altres més lluny, la majoria que he dit crec que estan ben lluny, i això,
i buscar...
viatjant a l'Endomar, doncs ens anem a les altres viles reials o a les altres viles, com
i
diu
tant
la cançó.
I busquem similituds. Santi, saps que se n'anem 2 setmanetes de vacacions i que tornarem, no?
Sí.
Tornaràs, no?, després d'aquestes 2 setmanetes,
jo
si no,
no
coincidim.
Mai. Si no convideu, jo hi estic sempre.
Pues moltes gràcies per haver estat així, Santi Cortells, professor de llengua. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.